Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimecres 9 de novembre a les 9 del vespre a veure El Ciudadano Ilustre.
Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más.
Un Premi Nobel de Literatura torna de Barcelona a l'Argentina per rebre un premi. Quins secrets amaga i per què va marxar? Una comèdia per partir-se de riure que no us deixarà indiferent.
Entreu volant a la web per reservar les vostres invitacions per a dues persones a radioestel.cat i podreu veure abans que ningú la pel·lícula argentina copta als Oscars. Recordeu, preestrena amb Ràdio Estel el proper dimecres 9 de novembre. El Ciudadano Ilustre s'estrena en cinemes l'11 de novembre.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana tenim el dia 9, reunió dels arciprestos a les 11 a la Cúria Diocesana. El dia 10, trobada de formació de preveres joves a les 11 a la Cúria Diocesana. I el dia 11, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola amb motiu de la festa patronal. Dels dies 11 al 13 hi ha la novena jornada de formació per catequistes organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi a Caldes de Montbui. El dia 12, Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui amb motiu, com dèiem, de les novenes jornades de formació de catequistes del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Monsenyor Salvador Cristau, també el dia 13, a les 12 del migdia, presidirà a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts de Terrassa i administra el sagrament de la confirmació. El dia 13, el nostre bisbe, Monsenyor Saiz Meneses, presideix a les 8 del vespre la missa a la catedral, amb motiu de la cloenda de l'any de la misericòrdia. I el dia 15, Monsenyor Saiz Meneses pronuncia a les 8 del vespre una conferència als pares d'alumnes del Col·legi La Farga sobre l'any de la misericòrdia. I en aquests dies volem destacar-vos un parell de notícies que també formen part d'aquesta exposició de notícies que tenim a la web del Bisbat de Terrassa, bisbatdeterrassa.org. Una és aquesta nota informativa sobre litúrgia i espiritualitat, que és una publicació del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. I la notícia és que mossèn Francesc Xavier Aròstegui, sotsdelegat episcopal de litúrgia de la diòcesi de Terrassa, ha estat escollit com a director de la revista Litúrgia i Espiritualitat. És una revista que conté articles que ajuden a comprendre la dimensió teològica i espiritual de la litúrgia i també l'art de celebrar. L'altra notícia que volem destacar és que el dimecres 2 de novembre de Sant Cugat del Vallès i el dijous 3 de novembre a Granollers van tenir lloc les reunions amb rectors i ecònoms de les parròquies del Vallès Oriental i Occidental de les sessions d'economia del bisbat per tal de presentar el balanç econòmic de la diòcesi i la campanya de germanor, que, com sabeu, tindrà lloc el diumenge 13 de novembre, el que en diem el dia de l'Església Diocesana, el diumenge 13 de novembre. Aquesta reunió va estar presidida pel nostre bisbe, acompanyat del senyor Francesc Ortiz, delegat episcopal d'Economia, i el senyor Gustavo García, cap de béns i immobles del bisbat de Terrassa. A més de presentar la situació econòmica del bisbat de Terrassa i de tota la diòcesi, s'informa de la presentació dels manuals de transparència i d'inversions que s'han d'implementar en les economies tant parroquials com diocesana.
La carta de navegació.
Un dels conceptes més estesos i més actuals és el de la prevenció. La prevenció és una perspectiva de la vida que ens permet defensar-nos del que ens podria fer mal. Tot i que curar el mal quan apareix és una cosa bona, val més prevenir que curar. Ens estalviem un patir i caminem amb més salut i amb més certesa cap a la felicitat. Una prevenció autènticament humana ha de tenir en compte la pròpia naturalesa humana. Com la naturalesa humana està composada de cos i d'esperit, la prevenció respecte a l'home ha de tenir una dimensió material, però també una dimensió espiritual, moral. Per l'home és tan important prevenir la salut del cos com la de l'ànima, i per tant prevenir el cos de les malalties i l'ànima dels pecats. En aquest any de la misericòrdia hem descobert que tan importants són les obres de misericòrdia corporals com les espirituals. I amb el nostre bisbe descobrirem avui encara aspectes més profuns per gaudir d'una bona salut integral. Escoltem-lo amb atenció.
Déu us guard. Ens estem acostant al final de l'any cristià i també al final del jubileu que el Papa clourà en la solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers, el 20 de novembre, a Sant Pere del Vaticà. A les lectures d'aquests diumenges se'ns parla de les darreries, de la fi dels temps. Es fa referència a tribulacions, proves, cataclismes. L'actitud cristiana no ha de ser la por, sinó la confiança. Estem en mans de Déu. Estem en mans de Jesucrist. L'Esperit Sant va portant totes les persones i l'evolució del món fins al moment en què Crist ho posarà tot en mans del Pare perquè Déu ho sigui tot en tots. Recordo que en un rellotge que hi ha a la sagristia de la Catedral de Barcelona, sota l'esfera que marca les hores, es llegeix una inscripció llatina que diu així: «Dum tempus habemus bonum operemur», que significa «mentre hi som a temps, fem el bé». Em sembla una inscripció molt sàvia i admiro la persona que va tenir l'idea de posar-la allí. Aprofitem, doncs, el temps obrant el bé i la misericòrdia. Redimim el temps que Déu ens concedeix omplint-lo d'obres de bé. Aquesta és la sàvia actitud cristiana per aquests diumenges del final de l'any cristià. En el seu comentari al Salm 111, Sant Agustí parla del bon negoci que va fer Zaqueu, tan espavilat, i que va saber confiar en Jesús i és el protagonista de l'Evangeli que vàrem llegir diumenge passat a la missa. Germen dels futurs sembrats, escriu Agustí, són les obres de misericòrdia. Ho testifica l'apòstol quan diu: no ens cansem de fer el bé, perquè si no defallim, quan arribi el temps, recollirem. I en un altre lloc, diu, el sembrador mesquí tindrà una collita mesquina. Quin poder més gran pot imaginar-se que aquell que va permetre a Zaqueu comprar el regne dels cels amb la meitat dels seus béns, mentre que la viuda en va tenir prou amb 2 cèntims, i tots dos, al final, van aconseguir igualment posseir-lo. Què hi ha més poderós que tornar del mateix valor en vida al regne dels cels, al tresor del ric i al vas d'aigua fresca donat al pobre? La rectitud de cor, afegeix, consisteix en no resistir-nos a Déu quan ens corregeix pel nostre bé i a creure'l en allò que promet. L'home temorós de Déu, de qui parla el Salm, mitjançant la conversió del cor, s'aixeca com a temple de Déu, no busca la glòria dels homes ni anhela les riqueses mundanes, i no obstant això, a casa seva hi ha riquesa i abundància. La seva casa és el cor, i allí dintre lloa Déu, i ric d'esperances en la vida eterna, i habita amb major abundància de la que tindria si entre les adoracions de la gent habités en estances de marbre amb preciosos enteixinats, però oprimit pel temor de la mort eterna. Sant Agustí conclou amb la seva coneguda referència existencial: quan perdones, uses aquella compassió per la qual també tu seràs perdonat. Quan dones, prestes al proïsme alguna cosa que et serà restituït. Zaqueu, doncs, va saber traduir aquesta confiança en la pràctica de les bones obres. En efecte, l'Evangeli afirma: perdoneu i sereu perdonats, doneu i us donaran. El llibre Conversa del Papa Francesc amb el periodista italià Andrea Tornielli, titulat El nom de Déu és misericòrdia, acaba amb aquestes paraules: acostar-se, saber escoltar, aconsellar i ensenyar, sobretot amb el nostre testimoni, en acollir el marginat que té el cos ferit i en acollir el pecador amb l'ànima ferida, s'hi juga la nostra credibilitat com a cristians. Recordem sempre les paraules de Sant Joan de la Creu: al capvespre de la vida serem jutjats sobre la mort.
Com hem dit, el dia 13 de novembre celebrem a tot Espanya el Dia de l'Església Diocesana i s'ha escollit com a lema: amb tu som una gran família. Dia de l'Església Diocesana, diada de germanor. El nostre bisbe ha escrit una carta per tota la diòcesi i per tots els diocesans que encapçala aquesta campanya de recolzament de les parròquies i de l'Església Diocesana, per prendre consciència que realment som una gran família. I com totes les famílies, tots els membres estan cridats en cadascú al seu, a la seva manera i a les seves possibilitats de col·laborar, tant humanament com materialment. I el nostre bisbe fa, com dèiem, aquesta carta, en la qual fa un resum realment molt bonic i molt paternal de la nostra família diocesana. Diu el nostre bisbe: 12 anys de vida diocesana ens ajuden a tenir una mirada agraïda cap a Déu pels fruits que es van donant a la nostra diòcesi. Gràcies a la col·laboració de moltes persones, podem fer arribar l'amor de Déu als més pobres i necessitats a través de Càritas, que disposa d'una xarxa de prop de 2.000 voluntaris i molts col·laboradors que donen suport amb el seu ajut econòmic i que fa que a través de les 123 parròquies de la diòcesi s'hagi atès i acompanyat l'any passat a gairebé 100.000 persones que pateixen el flagell d'una crisi econòmicament persistent. Gràcies a la dedicació de sacerdots i religiosos i laics, s'està treballant amb els adolescents i joves en el seu creixement com a fills de Déu, perquè, descobrint la seva vocació, puguin servir Déu en l'Església i en el món. 300 joves han peregrinat aquest estiu a Cracòvia per participar de la Jornada Mundial de la Joventut. D'entre ells van sorgint les vocacions a la vida sacerdotal que són acollides i acompanyades en el nostre seminari diocesà. El curs passat van poder ordenar 7 nous sacerdots per servir les comunitats parroquials. Gràcies també a l'esforç de molts, són atesos els malalts als hospitals, a les residències, als domicilis particulars. Són acompanyats i instruïts els nens a la catequesi de les parròquies i són formats en les escoles de la diòcesi. Des de les parròquies, diu el nostre bisbe, gràcies al servei i lliurament dels sacerdots, són també acollides i acompanyades les parelles que es casen, les famílies que bategen i tots aquells que volen experimentar la misericòrdia de Déu en llurs vides a través de la celebració dels sagraments. En fi, som una gran família que fa present l'amor de Déu i la veritat que salva el territori de la diòcesi, que s'estén per les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. I tot això es pot fer gràcies a la col·laboració responsable i generosa de moltes persones que, com tu, se senten fills de Déu i membres de l'Església. Gràcies per comptar amb tu. Aquesta és la carta que escriu el nostre bisbe a tots els diocesans amb motiu de la jornada de l'Església Diocesana el proper diumenge 13 de novembre. I en aquest fulletó informatiu que trobareu a les parròquies hi ha un resum de la memòria d'activitats del nostre bisbat de Terrassa que és interessant de compartir, potser fins i tot amb xifres. Per exemple, a la nostra bisbat de Terrassa hi ha sobre l'acció evangelitzadora i missionera de l'Església tenim 141 sacerdots, 825 catequistes, tot això s'organitza al voltant de 123 parròquies i també en el nostre bisbat tenim 5 monestirs i 3 missioners. Respecte a l'acció caritativa de l'Església que peregrina a Terrassa, tenim 115 centres d'acció caritativa i social. Aquests han atès 92.035 persones. Tot això respecte a l'acció caritativa. I sobre l'acció celebrativa, que també és unes dades d'interès, que de vegades algú ho ha preguntat. Quants batejos, quantes comunions, quants casaments es fan al bisbat de Terrassa? Doncs ara us ho direm. Aquest any passat hi ha hagut baptismes 3.621. Primeres comunions 2.971. Hi ha hagut 949 confirmacions i també 559 matrimonis. És interessant, doncs, aquesta, podríem dir, quantificació, però tal i com diu el senyor bisbe, el més important és aquesta acció d'acolliment i aquesta acció evangelitzadora. Podeu trobar, sens dubte, doncs, a la web portantos.es i també al bisbatdeterrassa.org trobareu els links d'informació on aquesta campanya del Dia de l'Església Diocesana, del dia 13 de novembre a tota l'Església, podem dir, espanyola, doncs hi ha tota la informació que podeu demanar, tant a nivell audiovisual com a nivell de xifres. Inclús a la web hi ha també testimonis de persones doncs, que donen d'alguna manera la seva paraula i expressen el seu sentiment sobre el fet de sentir-se Església. També és interessant doncs, tenir a mà aquest fulletó en el qual hi podeu fer una ordre de domiciliació doncs, per ajudar a la nostra diòcesi de Terrassa, perquè, com diu el senyor bisbe, és entre tots que fem i aixequem aquesta família diocesana. A propòsit de les cendres dels difunts, a propòsit del fet de la incineració, El nostre bisbe ha sortit al pas de moltes preguntes que s'han fet en mitjans de comunicació, nacionals i locals, i sobretot moltes preguntes d'alguns feligresos quan han rebut la notícia de que l'Església doncs, diu que no vol que les cendres dels difunts doncs, es llencin o es guardin d'alguna manera, podríem dir, a casa. I aleshores hem hagut rebut moltes preguntes. El senyor bisbe surt al pas amb aquesta carta que hem publicat també al bisbatdeterrassa.org, la web del Bisbat de Terrassa, i que ara passem a llegir i a comentar una mica perquè ens sembla molt interessant. Diu el senyor bisbe que el passat dimarts 25 d'octubre, just abans de la celebració de Tots Sants i dels Fidels Difunts, la Congregació de la Doctrina de la Fe va presentar la instrucció Ad Resurgendum Cum Christo sobre la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en cas de cremació. Aquesta instrucció ha aixecat una certa polseguera mediàtica que s'ha reflectit especialment en una frase que ha estat titular en gairebé de tots els mitjans. El Vaticà prohibeix escampar les cendres o conservar-les a casa. Deixeu-me dir, diu el nostre bisbe, deixeu-me dir d'entrada que no es tracta d'un document que brolla per generació espontània, sinó que és el fruit de la reflexió i la consulta a diferents organismes de la Cúria Romana, a conferències episcopals de diferents llocs del món, etc. Ara bé, entenc que hagi pogut causar una certa inquietud en alguns fidels i per això m'agradaria respondre breument algunes preguntes que es poden suscitar. I el nostre bisbe recull aquesta primera pregunta. L'Església recomana enterrar els morts. Per què ho fa, això, l'Església? I el senyor bisbe respon. En això, l'Església segueix l'antiquíssima tradició cristiana i per això recomana que els cossos dels difunts siguin sepultats en cementiris o en altres llocs sagrats. La inhumació és la forma més coherent per expressar la fe i l'esperança en la resurrecció del cos. D'aquesta manera, l'Església confirma la seva fe en la resurrecció de la carn i posa en relleu l'alta dignitat del cos humà com a part integrant de la persona. D'altra banda, la sepultura afavoreix el record i la pregària pels difunts per part dels familiars i de tota la comunitat cristiana. I nosaltres afegim, doncs, allò que la nostra espiritualitat ens diu, que el cos és temple de l'Esperit Sant, per tant, objecte d'una certa veneració i un cert acolliment. Però, diu el senyor bisbe, l'Església permet la incineració? Que és una pregunta que es fan molts feligresos. I respon el senyor bisbe, sí, l'Església permet la incineració. En la nova instrucció es diu que l'Església no troba raons doctrinals per evitar aquesta pràctica i, per tant, està permesa, sobretot quan hi ha raons de tipus social, econòmiques o higièniques que portin a optar per la cremació. Únicament, diu el nostre bisbe, es prohibiria la cremació quan es volgués fer per raons contràries a la doctrina cristiana. És a dir, aquí ja s'ha acabat tot. Però és incomprensible que una persona que vol un enterrament cristià, si després vol la cremació, no ho faria per anar contra la fe cristiana, sinó per raons, les raons abans enumerades. I ara ve l'altra pregunta que es fan molts fidels. I les cendres, on guardar-les? Respon el senyor bisbe dient, les cendres del difunt, per norma general, s'han de mantenir en un lloc sagrat, és a dir, el cementiri, o, si és el cas, en una església o una àrea especialment dedicada a aquesta finalitat. I això per què? Des del principi, els cristians han desitjat que els seus difunts fossin objecte d'oracions i record per part de la comunitat cristiana. Per això, les seves tombes es van convertir en llocs d'oració, de memòria, de reflexió. Per això no està permesa la conservació de les cendres a les cases. Així i tot, diu el senyor bisbe, en casos excepcionals, el bisbe o el responsable corresponent pot concedir el permís per conservar les cendres a la llar. D'altra banda, no es permet la dispersió de les cendres en l'aire, a la terra o a l'aigua per evitar qualsevol malentès panteista, naturalista o niquilista. Tampoc per convertir les cendres en uns simples records commemoratius o en peces de joieria. I conclou el nostre bisbe amb una apreciació que ens sembla realment molt interessant. Diu, el document del Vaticà va dirigit als fidels de l'Església Catòlica. no ho podem oblidar. No és un document dirigit a tothom, ni a totes les religions, cadascú farà el que li sembli, però el Vaticà té la consciència que s'està dirigint als fidels de l'Església Catòlica, és a dir, aquells que accepten amb humilitat i amb senzillesa doncs, aquestes indicacions que fa el Vaticà, que no és res més que expressar el pensament de Crist, i fonamentat, evidentment, en l'espiritualitat de les Escriptures. I diu el senyor bisbe, el més fonamental és cercar el màxim respecte a la persona dels difunts, fins i tot quan només resten les cendres, i en això estem tots d'acord. L'Església disposa i recomana que després de la mort les restes dels nostres familiars siguin conservades en un espai sagrat. Com veieu, el nostre bisbe surt al pas perfectament doncs, dels dubtes que hi puguin haver. Si més no, també el bisbat de Terrassa seguim a la vostra disposició per qualsevol consulta que vulgueu fer-nos sobre el tema. Repassant una mica, el que el nostre bisbe diu és que l'Església recomana, sobretot, doncs, enterrar els morts i si hi ha incineració per algun tipus de motiu doncs, higiènic, econòmic o pel que sigui, doncs s'ha de conservar sempre la fe en la resurrecció de la carn. I en aquest sentit l'Església sí que permet la incineració. Fins i tot, pels nostres oients ho deuen saber, que està previst també celebrar les exèquies amb les cendres del difunt. Per tant, aquí està. I sobre el tema de guardar les cendres, es recomana guardar-les en un lloc sagrat, és a dir, el cementiri, o també doncs, en columbaris, que de vegades estan fins i tot en llocs sagrats, en esglésies o en temples, oi?, per guardar dignament la memòria dels difunts. No es recomana de cap manera guardar-les a casa, no perquè això no tingui un sentit familiar, sinó perquè la pràctica ha demostrat que a base d'una o dues generacions de vegades no saben què fer a casa amb les cendres i de vegades han tingut alguna destinació una mica indigna, tal com explica el document del Vaticà. I molt menys, diu, doncs, fer-ne de les cendres objectes commemoratius o peces de joieria. Com sabeu, doncs, hi ha empreses que es dediquen a fer joies a través de parts de les cendres dels nostres difunts. Això no està recomanat de cap manera. No es forma part d'aquesta espiritualitat cristiana nostra. Sigui com sigui, aprofitant doncs, que recentment ha sigut la festa dels Tots Sants i dels Fidels Difunts, la misericòrdia de Déu és molt gran i esperem que un dia la resurrecció de Crist sigui per nosaltres la certesa de que el Senyor, amb la seva misericòrdia, ens ha salvat. Una dada cultural i etimològica interessant és l'origen de la paraula cementiri. La paraula cementerium, en llatí, vol dir dormitori. La paraula pròpia corresponent a cementiri, que és lloc on enterrar els morts, la paraula llatina és la necròpolis. Per tant, quan els cristians comencen a enterrar els difunts, els enterren amb la consciència de que dormen al cementiri, que és un lloc on t'esperen la resurrecció. És aquest canvi cultural que val la pena que vosaltres sapigueu. Cementiri no és un lloc on s'enterren els morts, etimològicament parlant, sinó un lloc on dormen i esperen la salvació plena de Crist amb la promesa resurrecció de la carn.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat, perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots.